I en una ciutat, perquè també ha anat creixent, que està dins d'una altra ciutat, la ciutat gran es diu Barcelona, la més petita però que va creixent es diu Gràcia, tot i que li diuen una vila, va néixer la Campana de Gràcia.
Emissora de Gràcia, no és un producte que intentem vendre, és un nou medi de comunicació, una eina del barri que, entre tots, hem de fer. Per això, demanem la vostra col·laboració, si teniu o podeu aconseguir qualsevol cosa que creieu interessant per l'emissora, siguin informacions, reportatges, cançons, si sou músics, o qualsevol altra cosa, o teniu coneixements tècnics o senzillament ganes de treballar, poseu-vos en contacte amb la Campana escrivint a Associació de Veïns Vila de Gràcia, carrer Salines, número 10.
I en ella, Serveis Creatius, carrer Verdi, número 56.
Aquest dimecres, dia 13 de juny, surten diverses emissores a diferents punts de Catalunya i de l'estat espanyol. Tots amb la càrrega de la il·legalitat, on ens situa el buit legislatiu de la radiodifusió de l'estat. La Campana Emissora de Gràcia és solidària amb totes aquestes emissores i exigim la nostra legalització, la total llibertat d'emetre, com un component més de la llibertat d'expressió.
En escollir la nostra freqüència, 99,5 megacicles, hem procurat no interferir en absolut amb cap altra emissora oficial o comercial. Esperem que ben aviat el Ministeri de Cultura doni a conèixer les normes legals que facilitin una ràpida normalització de la nostra situació.
La primera emissora de barri a la península.
La Campana, l'emissora de Gràcia, 99,5 megacicles amb freqüència modulada.
En aquesta primera emissió de la Campana de Gràcia, una emissió històrica, detall que estem segurs que no s'us escaparà, podreu escoltar el següent.
No se'ns escapa, no se'ns escapa, La veu d'Eduard Delgado donant pas a la primera programació de la Campana, 13 de juny del 1979, arrel de que justament es havia celebrat en el Parc de la Ciutadella una festa demanant la despenalització de les zones lliures, i en allà va néixer la Campana de Gràcia i Contra Ràdio, i el dia següent la Campana ja estava operativa, la Campana de Gràcia. Com us vau interessar des de Gràcia, Eduard, pel moviment d'emissores lliures? Com va ser una mica la vostra història de la ràdio lliure gracienca?
Bé, jo crec que hi ha dues vies d'explicació. Per una banda, així com Ràdio Lliure tenia una voluntat molt explícita de defensar la llibertat d'expressió, per aquí va néixer, i com Ràdio Maduixa, com es deia ara Francesc, va tenir sobretot un aire de normalització, de dir, escolteu, una emissora local ha de ser natural, no tenim per què erigir-nos en reivindicatius. La Campana va néixer amb una vocació molt territorial, és a dir, de prestar un servei al veïnat de la vila, amb tots els àmbits que fos possible, i intentant buscar els consensos, les afinitats, les complicitats a partir d'aquest servei. És a dir, no era un grup que volgués anar pel seu compte, sinó un grup que s'erigia, anàvem per les entitats, anàvem pels mercats, dient què us agradaria que hi hagués a la ràdio. O sigui, s'erigia molt amb una ràdio de servei local. Una mica en la prefiguració del que més tard voldrien ser algunes emissores municipals, jo diria. És a dir, que és una via d'accés diferent. Això per una banda. Per altra banda, hi havia gent entre nosaltres que havíem ja fet ràdio d'alguna manera. Havíem fet ràdio i havíem tastat. En el meu cas personal, jo venia l'any 78, havia tornat després de 6 anys a viure a Anglaterra, havia treballat molts anys a la BBC i encara aleshores jo feia de corresponsal des d'Espanya pels serveis exteriors de la BBC de Londres. I per mi això de fer un... A veure, la ràdio era una cosa que era que per disfrutar-hi, amb gent que eren còmplices de l'època, ara sortia Miquel Colomer, la seva veu, però també amb en Jordi Roura, un home d'aquesta casa molt vinculat al món de la ràdio i per vida familiar, També hi havia hagut, doncs, el Josep Maria Dell, que també està a aquesta casa, que ens va ajudar molt des del principi. És a dir, una gent que ja sabia el que era la ràdio. Aleshores, que no era un grup de veïns que agafaven un micròfon, sinó que hi havia una certa vocació. I, per tant, penso que són les ganes de fer ràdio, d'una forma deliberada i explícita, en tant que amor al mitjà. I les ganes de servir una col·lectivitat, com el cas de la Vila de Gràcia, penso que van ser els inductius a aquesta experiència.
Però per molt que l'Eduard Delgado hagués estat a la BBC, suposo que la BBC no hagués tingut un jingle tan ben fet i tan simpàtic com aquest.
A una linda foca negra, capturaron a traición, y del polo la enviaron hacia España en avión. Su galán que la adoraba, muy valiente el mar cruzó, y por suerte del destino, a su amada encontró. Felices van, danzando así,
Les foques també escolten la campana.
Si teniu una foca a casa, deixeu que s'acosti a la ràdio. Els agrada molt la campana a les foques.
Desde que apenas apunta el sol, piden graciosas sus pescaditos al ritmo alegre del fla, fla, fla. Felices van cantando así las focas, el fla, fla, fla. Y desde hoy se bailará en todo el mundo el fla, fla, fla.
La campana, 99,5 megacicles en freqüència modulada.
No, volia afegir una cosa, i és que, evidentment, el nom de la campana ve d'una revista molt antiga, que deu, ara, fundada el 1887, si no recordo malament, i que va ser una revista que va donar nom a tota una sèrie d'esforços literaris i polítics, de crítica social i política del moment a Barcelona, i que es deia així en remembrança de la resistència dels vilatans a la, bueno, la revolta de Quintes del 1871. Aleshores, ja tenia un aire reivindicatiu, si voleu, el nom, però era un aire reivindicatiu amb una certa distància històrica i que volia recuperar l'esperit aquell, diguem-ne, de vilatans allò al sometent.
En el cas teu, Eduard, més o menys durant quant de temps t'hi vas implicar a la Campana de Gràcia?
Jo vaig estar implicat fins al final. El que passa és que en una època jo vaig residir fora de Barcelona, fora de Gràcia en aquell moment, i vaig seguir col·laborant des de fora. Mateix, també s'ha de dir que s'esmentava en un d'aquests jingles, l'Anella, Anella Serveis Creatius, que va ser una mena de centre cultural alternatiu que vam muntar al carrer Verdi número 56, i que, de fet, era com una corretja de transmissió d'activitats cap a la campana. És a dir, la campana era també una expressió de tota una sèrie de coses que passaven en un centre cultural que era variadíssim. Hi havia des de grups de teatre, que després van ser professionals, fins a tallers de ioga o classes de violí. Va ser una mena de centre cultural així, davant la letra. I en aquell sentit, jo sí que vaig estar vinculat, diguem-ne, tot aquest temps, també, com deia ara el Francesc, potser des del 79 fins al 80-82. Part de la reivindicació també s'ha de dir que tenia que veure amb la recuperació de l'Ateneu per Gràcia, del que ara és el que en diem el Centre Artesà Tradicionarius, i que vam dir que tant en ella com la campana segurament desapareixerien, la una quan hi hagués l'Ateneu i l'altra quan hi hagués una normalització en el món de les zones hercianes locals.
La campana va tenir algun també problema de tipus legal, també va aixoplugar quan va tancar doncs, una lliure en alguna ocasió i va tenir emissions a la coordinadora. Però també és ben curiós observar que ha tingut potser un dels estudis d'emissores lliures més singulars. Emili Prado comentava una mica allò de la caixa de sabates, perquè la campana havia transmès durant una segona etapa des de la torratxa de la plaça Rius i Taulet i s'havia d'anar a demanar la clau per obrir a l'Ajuntament i a la Guàrdia Urbana.
S'ha de dir que...
És a dir, que hi havia una certa, un cert vistiplau de l'autoritat.
Sí, sí.
Però, i fins i tot hi havia un guàrdia urbano poeta.
Sí, absolutament. Tens tota la raó. Per això dic que nosaltres, a l'erigir-nos molt clarament en un perfil de servei local, va ser molt difícil per l'Ajuntament de rebutjar un suport. Nosaltres sabíem que la nostra aliança en aquella època amb l'àmbit municipal era molt necessària, tant en l'àmbit cultural com en l'àmbit comunicatiu. Per exemple, jo recordo molt bé que la primera entrevista que va sortir a la campana va ser amb la Mercè Sala, aleshores anomenada regidora del districte. I vam voler aquesta complicitat. Li vam dir, nosaltres volem ser lliures i independents, però estem disposats a pactar un servei públic amb vosaltres. I en aquest sentit vam tenir sempre una bona relació, o la relació tan bona com era possible a l'època, amb les autoritats locals.